también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo de Nicosia.
Nicosia és l'última ciutat dividida per muralles, idees, religions i una mena d'abisme cultural. Creiem que d'una manera o altra tots portem certa Nicosia dins de la geografia del cos i la ment. Algú va separant dos Nicosia, però nosaltres viatgem constantment a un costat a l'altre d'aquesta frontera. I és des d'aquest dualisme, des d'aquest vaivé, que nosaltres expliquem la nostra història, que és tan real i legítima com qualsevol altra.
Estamos hoy miércoles a las 4 de la tarde aquí en Radio Nicosia. Primero de todo, un saludo a las radios amigas, que son muchas y siempre están ahí presentes. Comentaros que tenemos una web, www.radionicosia.org, y el mail info@radionicosia.org. Si queréis llamar durante el programa para intervenir, para opinar, para decir lo que os va pareciendo, lo que os sugiere, tenemos el teléfono 93-317-7366. Hoy hablaremos sobre las reclamaciones a la sanidad. Y aparte tendremos la presencia de Jordi, escritor de un libro que sucede en un hospital psiquiátrico, Y que nos comentará cómo lleva esta novela. También tendremos a Ana Basante, Silvia Torralba y los chicos de Apropat, que son, bueno, Silvia Basarte y Silvia Torralba son periodistas del libro Inconformista.
Y las chicas de Apropat las conocimos el domingo pasado en la fiesta de la psicología. Son psicólogos especializados en desahucios.
También, aparte, a partir de las 5 estarán con nosotros el grupo Micro Guagua para comentarnos, entre otras cosas, su último trabajo. Y en teoría tendremos otro invitado que, en cuanto podamos establecer conexión telefónica, pues nos comentará mejor sobre el tema de hoy. El tema de hoy, las reclamaciones sanitarias... es algo que hacía tiempo que quería hablar sobre ello, porque a veces da la impresión de que no tenemos las herramientas cuando percibimos claras negligencias médicas o algún caso de mala praxis en el cual el paciente resulta afectado por un maltrato por parte de la medicina que hay. No quiero decir con esto que ni mucho menos que todo el servicio sanitario sea negativo, pero sí que a veces todos somos humanos, hay profesionales que no ejercen como deberían y está bien saber qué reclamaciones podemos realizar ante el sistema sanitario. La cultura de la denuncia por escrito es algo que parece no estar ahí y que debería estar para poder tener constancia y poder esperar la respuesta adecuada de la sanidad. Aparte, también quería comentar, se me ha pasado por un momento, que a lo largo de estas dos horas intentaremos encontrar el momento oportuno para poder hablar de la huelga de limpieza que ha habido tanto en Madrid como en Vilanova. La de Madrid la hemos conocido todos por esos 11 días, pero la de Vilanova, que por lo que tengo entendido duró unos 3-4 días, yo al menos no he visto información destacable en medios de comunicación. Entonces creo que estaría bien poder encontrar ese espacio para poder hablarlo después.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Estem aquí al programa de Ràdio Nicosia d'avui, dimecres 20 de novembre. Els següents nicosians i... Lucía, hola.
Hola, bona tarda.
Sí, hola, soc el Jaume, bona tarda.
Soy Santiago, hola, buenas tardes.
Hola, soy Flavia, bona tarda.
Hola, Silvia, bona tarda.
Hola, soy Lizar, bona tarda.
Vinga, Josep.
Hola, sóc Josep, bona tarda.
Jo sóc l'Eugènia, bona tarda, nicosians i nicosianes.
I amb això començarem, doncs, breument, ronda de testimonis. Si vols, ¿quieres empezar tú,
sí.
Santi?
D'acord. Denuncias sanitarias y malas praxis. Del 20 del 11 del 2013. Malas praxis médicas... si se alegan motivos personales para no decir las razones directamente a cualquier subordinado o funcionario médico. Se deben alejar en hojas de reclamaciones. Políticas de reformas sanitarias como funciona en los CAP, médicos ambulatorios, y en la asistencia en la salud mental. Los psiquiatras, psicólogos o asistentes sociales. Las plantillas de la salud pública. También la policía busca el poner multas cuando no deben, por los actos de incivismo urbano, abuso hacia inocentes o personas rebotadas y en ocasiones mira para otro lado cuando hay gente con gran cara y muy violenta hace lo que le viene en gana. Esto afecta a la democracia y la paz social, el buen gusto, la libertad y la tolerancia. La crisis a veces agudiza abusos y actos vandálicos. El ciudadano debe defender asociándose en las plataformas ONG sindicales, denunciando, haciendo el símil con el mundo de la salud o derecho a ser atendido con eficacia, en un plazo no muy largo, con eficacia y respeto en la relación médico-paciente, no solo en el médico, sino también en la asistencia psiquiátrica y psicológica. A veces se nada contracorriente. Las plataformas ciudadanas están para unirse, reclamar derechos, pero también deberes o obligaciones. Las asociaciones, como Radio Nicosia, necesitan vuestro apoyo, entre otras cosas, para asesoraros, poneros en guardia, sin ánimo de lucro, aunque aceptamos módicos donativos. Si queréis dibujar, pintar, tocar música, nuestra página web es www.radionicosia.org y el correo info@radionicosia.org. Aquí estamos, somos muchos y también valientes, o sea que al toro.
Ahí
¿qué tal muy, trabajo muy bien, Santi, a la Marina?
¿Qui vol continuar amb la següent reflexió?
No, jo no portava cap reflexió, Fran. Jo vaig portar una espècie de poesia, de poema.
Ah, doncs que potser per l'últim rato del programa se poden... que vale, m'assanime. Bien.
Alisa, després jo?
No,
jo
tinc poesia.
Pues
la
Eugènia
després jo.
Bueno, jo no tinc res preparat. O sigui que, si vols, endavant, Sílvia, i escoltarem la teva reflexió amb la música.
Bueno, primero de todo, que les quiero dedicar a mis padres, que los dos están enfermos. Mi madre está más, pero los dos están enfermos. Pues el escrito de hoy. Las denuncias médicas. Estoy fatal. Me siento mal. El médico me recetó un jarabe para la tos. Y estoy con mucha fiebre y débil. No puedo casi caminar. Me mareo y la fiebre me va subiendo y subiendo y subiendo. Voy a otro doctor. Este me indica que tengo una infección en el pulmón derecho y necesito antibióticos. Ahora me encuentro bien y debo celebrarlo. Pero quizás debería denunciar al primer médico, pues con su remedio no sé si estaría viva ahora. Tenemos que denunciar todo aquello que es negativo para nosotros y para nuestra salud.
locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños, que no habrá ninguna más que ella. Promesa de tu amor eterno.
Continuamos aquí en Radio Nicosia en el 91.4 de la FM. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Mansergas. Hola, Miguel.
Sí, hola.
Buenas, ¿qué tal? Decir que Miguel es de la Vocalía de Sanidad de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Hospitalet y es, valga la expresión, bueno, que es muy bueno, teniendo en cuenta el programa de hoy de denuncias sanitarias, poder contar con él para hacerle algunas preguntas. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos comentarías así de principio sobre el proceso a la hora de realizar una reclamación al sistema de sanidad público?
Bueno, lo que nosotros decimos a todos los pacientes, usuarios, de que las reclamaciones se hay que caer en la cultura de hacerlas por escrito, que es lo único que también queda como estadística, por ejemplo, cuando vamos a hablar a la administración referente pues a lo de listas de esperas por intervenciones quirúrgicas, hacer pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera, ¿sabes?
Sí.
Entonces, por eso a toda la ciudadanía le decimos, oye, hay que hacer la reclamación por escrito. Entonces, ahora sí que lo que tenemos es una buena herramienta que estuvo hecho en los locales del Ateneo Roche en Gracia, hecha por tanto Carlos Jiménez Villarejo como un abogado que es el Pepe Aznar, que es el abogado de los que llevaron el caso de los periodistas de Café Anguet y algún otro abogado. Y esta herramienta, pues bueno, le llamamos Iniciativa Penal Popular, que nosotros como federación y otros componentes que vienen personas del Prat o de Cornellá, nos ponemos cada miércoles en el hospital de Belvite, de aquí de Hospitalet, dos mesas, una a la entrada de la puerta principal y otra en consultas externas. Y estamos de 10:30 a 1:30 recogiendo firmas, diciendo no a los recortes en la sanidad pública, pero además ofreciendo la herramienta esta, tal como os digo, de que, bueno, la iniciativa penal popular es una reclamación, aparte de haber hecho la reclamación oportuna oficial que tenga cada centro hospitalario o CAP, hay que hacer esta, porque aquí tocamos los temas de dejación de artículos tal y tal y tal, ¿eh? Dejación por parte de la administración de asuntos de sanidad, y entonces la llevamos directamente al gerente, y otra copia la enviamos al presidente del Instituto Catalán de la Salud. Lo que os puedo decir que de una veintena que ya llevamos hechas, estas personas, la satisfacción que nos ha dado es que los han llamado pues lo más pronto posible, ¿eh? No ha pasado ni una semana para llamarlos para la intervención, para la prueba diagnóstica o para lo que correspondiera.
¿Y 19 han sido atendidas de esas 20?
Exactamente, ¿eh? Llevamos un seguimiento, las metemos en una base de datos y tanto le decimos al paciente interesado que nos llame si lo llaman, o bien nosotros vamos llamándole haciendo un seguimiento.
¿Qué opinión te merece la situación actual de las listas de espera?
Fatal, 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 porque esto, bueno, se está escapando de las manos, se están jugando con lo que es la calidad de vida de la ciudadanía y, bueno, yo no quiero hacer alarmismo, pero que hay patologías que son muy urgentes, ¿eh? No solo ya por calidad de vida, sino pues porque, bueno, pues puede llegar a ¿por qué no?, a un fallecimiento por
intervenciones cardiovasculares, quirúrgicas, y tú esto me comentabas el otro día, sí.
Exactamente, lo que sí se tiene que priorizar a lo máximo son las intervenciones cardiovasculares, las de un ictus o bien las oncológicas. Estas sí que no tienen que tener más demora de más de 45 días a lo máximo, ¿eh?
¿Y de y de las pruebas diagnósticas?
Pues también, tanto que siempre se nos ha llenado la boca a la prevención, y estamos de acuerdo de que tiene que haber una prevención antes de que llegue otras situaciones peores. Bueno, pues estas pruebas diagnósticas son las que son la prevención. Y como ya podéis observar, pues están dando largas y hasta están poniendo por en medio lo económico, cuando la salud no es un negocio, sino que es un derecho fundamental de toda la ciudadanía.
¿Crees que hay gastos innecesarios?
Pues bueno, yo te puedo decir que sí que son innecesarios, porque mientras van cerrando pues plantas y quirófanos de centros hospitalarios, hemos contrastado de lo que va subiendo son despachos de gestores, directivos, llámale como quieras, o bueno, favores que se les debe a personas, y que la verdad, gestión, muy mal. ¿Para qué queremos entonces que habiliten más despachos? Que es un refrán que siempre decimos, que queremos más batas y menos corbatas.
Y una pregunta respecto a la salud mental en concreto, ¿suelen haber muchas quejas o denuncias por escrito, o es un terreno en el cual los pacientes, al ser bastante ambiguo y objetivo, quizás se acostumbran a echar para atrás?
Pues bueno, sí que no tenemos muchas experiencias, la verdad casi nulas, ¿eh? Lo que es de salud mental, la verdad os tengo que decir, son casi nulas, ¿eh? Yo no sé si es más bien tabú y tal, pero bueno, estamos en lo mismo. Si una persona tiene una buena terapia o un psicólogo o tal, a veces no es necesario tampoco, tanto que hablamos de gasto farmacéutico, tampoco sería la farmacología lo mejor para estas personas. Y a lo mejor, pues vaya, no soy profesional en esta materia, ¿no? Pero yo creo que si hay una buena praxis o un buen sistema de que abarque otras fórmulas, nos podríamos ahorrar, y tanto para el paciente lo que es los asuntos farmacéuticos, ¿no? Pastilleo por aquí, pastilleo por allá, ¿eh?
¿Tenéis alguna pregunta que os sugiera la entrevista?
Bueno, está comprobado, ¿no?, que si en salud mental, si hubiera una buena terapia psicológica o de otro tipo, pues no se gastarían tanto en fármacos. Pero es que la industria farmacéutica controla, yo creo que está controlando esto, ¿no?
Me lo quitas la boca. Sabemos lo que es la industria farmacéutica, desgraciadamente. Yo a veces pues pongo eso, ¿no?, de que hay armas, narcotráfico, y el tercer lugar la industria farmacéutica, ¿eh? Dominan lo que dominan, y bueno, hay experiencias de que, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, lo último que se vivió, lo de la gripe A, ¿no?, por decir. Pues eso, el que hace armas hace guerra, y el que hace fármacos pues tiene que colocarlos e inventando quizás hasta nuevas enfermedades, y que conste que nunca en sí no cura, lo que hacen es cronificar a la gente para que, bueno, si curara entonces ya no hay medio de salida de los fármacos.
Claro.
Lucía.
Sí.
Miguel.
Hola Miguel.
Hola, ¿qué hay?
Una pregunta. Se dice generalmente que las listas de espera han aumentado por la crisis, porque hay menos profesionales o porque hay más demanda. Pero esa no es una explicación que está basada solamente en criterios económicos, en el sentido de hay una crisis, nos afecta a todos y ahora toca esperar, muchas veces con el argumento de que en otro momento hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. ¿Ustedes tienen otro argumento o cómo?
Argumento, pues mira, pues qué pasa, de que quieren tomarlo como un negocio, quizás toda vez como la inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria se ha ido a pique, han visto ellos que ahora en lo que es asunto de salud, pues que pueden hacer negocio. Y como he dicho anteriormente, la salud no es un negocio, sino que es un derecho fundamental de toda la ciudadanía. Pero aquí, sobre todo también en Cataluña, ha habido barbaridades y siguen abriendo, hay, de derivaciones privadas, de ahí que quizás venga también esa fórmula de decir, oh, desmantelamos lo público, lo vamos desacreditando, cuando de siempre, lo que ha sido aquí la salud ha sido una de las mejores, y como decimos, la joya de la corona, y con menos inversión del precio interior bruto, tal como se hace en el resto de Europa. O sea que lo están, yo diría, que cargando para unos intereses económicos de otras personas, ¿eh?
Miguel, ya para concluir, te haría una última pregunta. ¿Qué proceso debe seguir cualquier persona afectada por una negligencia médica o una mala praxis para ejercer la correspondiente denuncia por escrito y que se le tomen en consideración, por supuesto?
Bueno, pues nada, hay abogados que también se especializan en esto de malas praxis. Hay que denunciar, y ya veis cómo va la cosa también, como todas las normas que nos las están cambiando, ¿no? La reforma tal, pues ahora tenemos la reforma de lo que es la denuncia, que pagas unas tasas tremendas, con lo que eso te va excluyendo bastante al ciudadano de a pie. Pero bueno, sí, hay que hacer denuncias si se observa que hay una mala praxis, y ser persistentes, buscar mejor abogado que se pueda. El asunto económico, pues hay que mirarlo también, pero yo lo que diría es que si estás de acuerdo, pues hay que hacer una denuncia a un abogado que esté especializado en temas de malas prácticas.
Si es un tema más, digamos, leve, con hacer la consiguiente denuncia por escrito en el IX, en la calle Balmescón, Gran Vía de las Corts Catalanas, ¿es suficiente?
Sí, es que hay que hacerlo, pero por desgracia la respuesta es que sí, que toman debida nota, contratan con la parte también profesional para ver qué ha ocurrido, a lo que se está diciendo lo que es el paciente, ¿no?, en su denuncia, y bueno, quizás queda en eso de que tomamos buena nota y que no va a volver a ocurrir más. Muchas gracias.
De todas maneras, toda denuncia va sumando, y yo creo que a nadie le gusta que le llamen la atención en su trabajo, o sea que creo que, aunque sea este simple gesto, cuando hay algún caso del que se te va de tomar nota, es importante igualmente, ¿no?
Como he dicho al principio de la entrevista, hay que pasar a la cultura de la denuncia por escrito.
Muy bien. Pues, Miguel, que me has comentado antes que tenías un tiempo tope. Agradezco que nos hayas prestado este cuarto de hora con esta entrevista tan válida. Y bueno, un saludo y ten un aplauso nuestro. Y un saludo, Miguel. Hasta luego.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Ahora Joan nos comentará su algo que no quiere compartir con nosotros.
Endavant. Sí. Vull parlar, primer puc parlar en català, m'imagino sí, que sí, perfectament, oi? Mm-hmm. Vinga, va, que vull explicar una negligència mèdica, vull dir que em va passar farà uns anys. Mm-hmm. Primer vull tornar una mica enrere, vull recular un temps, que estic parlant del primer cop que em van visitar al Servei de Neurologia a Sant Joan de Déu, que va ser quan em van diagnosticar la síndrome de Tourette, a la neuròloga infantil, la neuropediatra que em va visitar llavors, que aquesta era companya de la meva tieta, i és una persona que no és empàtica, és una persona que té un caràcter molt sec i és una persona que té una actitud és una persona que no sap entendre els sentiments de la qual, sense empatia, i només, per exemple, per cada cop que jo feia un tic vocal o una cosa d'aquestes, ja em cridava retraient-me, i me'n recordo que em cridava retraient-me, amb mala hòstia, i davant d'una situació amb el to de veu que ficava, que em va sentar molt malament, em deia que, mira, evidentment que jo ja plorava directament, i em deia, tu no pots plorar perquè ja ets gran, tal i qual, i es veu que, i em va dir fins i tot allà a la consulta mateixa, al seu despatx, allà amb 11 anys, el dia 20 d'agost del 97, va ser que em va dir que jo allà a la consulta estava fent el gilipolles. M'ho va dir directament, i en primer lloc, exacte, en lloc de conèixer-te més a fons i anar més a l'arrel de tot, ella ja per sobre ja retreia com si fossis ja com una màquina total, saps? Aleshores...
No mostrava cap tipus de comprensió cap als tics que de les tens i així.
I comprensió superficial, suposada comprensió, podria dir-ho. Perquè després et retreia i et deia... I per exemple, m'anava... És a dir, que érem... I aleshores, en lloc de tractar-me així amb més amabilitat o amb més empatia, o era la primera visita que em va fer com una exploració neurològica d'aquestes, que per descartar altres... altres coses, a veure, que et mira amb el martell de reflexos, etc. No? Que em va dir, tu et vull veure ara mateix assentat aquí a la camilla, que tu i jo farem una gimnàsia, així. I en lloc de... I amb to en pla d'autoritat, de la doctora Pineda de Sant Joan de Déu. Aleshores, va ser aquesta la primera experiència que vaig tenir amb un neuròleg que... o amb una neuròloga, en aquest cas una neuròloga que no em va acompanyar. Que en el seu moment no va fer l'acompanyament del tot encertat. En segon lloc, d'una neuropsicòloga, que també em vaig visitar, que el Joan de Nicòsia sap qui és, perquè una vegada que va anar a parlar amb un dia de psicologia, la tia va estar fent molt mal, una neuropsicòloga que també m'havia visitat. Per una banda, és una tia que ha jugat a dues cares, així deliberadament, que té poder institucional i a part que és profe titular de l'UB. Per una banda, molta homeopatia i moltes medicines alternatives, però per l'altra també, és a dir, que usa tècniques de psicologia estrictament conductuals, que no escolta el pacient...
Algun cop has fet alguna reclamació pertinent respecte a això?
No, però encara no he acabat. Encara no he acabat. L'explicació va ser una última visita que vaig tenir amb 19 anys ja, amb què jo em volia tenir ganes d'anar i adquirir la meva pròpia autonomia, m'anava fotent entre bancs, dient, tu has d'ajudar els pares, tal i qual, i per exemple, quan jo intentava expressar-me i em baixava les mans amb acció-reacció, i fins i tot em treia les mans de la boca quan em mossegava les ungles, que és un vici, dient que això és típic de les persones amb Tourette, i va ser aquesta última visita amb la qual no em vaig trobar bé, va ser quan ella no em va deixar marxar forçant-me a somriure. És a dir, jo no tenia, estava indignat i tenia dret a estar-ho, però ella em volia tenir allà fins quan jo somrigués i vaig haver d'acabar somrient per collons perquè acabés marxant, però no ho vaig fer pas a gust. Llavors jo tenia 19 anys, aleshores, i han seguit havent problemes amb aquesta persona, perquè, es veu, i quan jo ja no em volia saber res d'ella, va ser un cop que va una a vosaltres a parlar amb un dead, que ja va ser que, m'ho ha comentat el Joan Garcia, que va començar-vos a preguntar si em coneixíeu, que, sí, quan jo ja no volia saber res d'ella, em va comentar que enmig de la xerrada es va ficar amb un mòbil a dir que volia venir a parlar a Ràdio Nicòsia, tal i qual, però sort que, de moment, no se l'ha convidat, i el Joan, ell ho va veure de prop, i sé d'altra gent de psicologia que m'han comentat, fins i tot en jornades de Mundet que hi ha anat, preguntant d'una forma totalment repulsiva, ja sabeu què fa el Joan, etc, etc. I fins i tot amb una noia, fins i tot amb una classe que venia substituta, es veu que venia substituint un altre profe, va començar a fardar del mateix rol de sempre, fardant que és metge i psicòloga, que la síndrome de Tourette era la seva gran especialitat, i va començar a parlar de mi enmig d'aquesta classe. Va
ser Mira, Joan, aquest somriure que tu vas fer forçós és el que fem nosaltres quan volem que ens treguin fora del psiquiàtric. Ens tenim que comportar i posar el millor somriure, encara que estem allà tancats i fets pols, perquè et donin la puta alta. I tu vas fer aquell somriure forçós...
Per marxar,
com hem fet tots, tio.
Però per mi, és que em sento... És que quan t'obliga a fer això, aquesta persona, una persona d'aquesta talla, és que et sents manipulat.
Clar.
Et sents manipulat i et sents... Ara, i per altra banda, fora de... Ja, acabant amb això, aquesta va ser... Jo ja no vull trigar més temps, podria explicar moltes més coses, però no em vull, perquè vull deixar pas a altra gent, perquè ara jo he de marxar, que vull anar a l'assemblea de Majares, que hem començat, arribaré tard, i no sé quin temps... Per temes de temps i de viatges i de desplaçament, que avui no em puc quedar més temps.
Molt bé, Joan, pues...
Joan, només una cosa. A part de parlar-ho, per exemple, aquí o així, has fet algun tipus de reclamació respecte als temes així?
Pel tema d'aquesta neuropsicòloga vaig comentar-ho al síndic de Greuges de la UB. Mm-hmm. I es veu que van passar molt de mi, dient-me que era molt normal, sigui amb la carrera que sigui psicologia com dret o com qualsevol... de parlar un cas sense dir el nom, sense que s'hagi demanat, sense que aquesta persona és igual ho hagi demanat com no, i que jo li vaig dir, a veure, si no ho he demanat, està faltant el meu respecte i la meva dignitat. I el tio va ser que em va dir, el del síndic de Greuges, directament em va dir que en tenia, i em va començar com a vacilar, dient-me que en tenia dubtes. A veure, si tu no vols aquesta persona, i a més, quan t'ha fet mal, parla de tu, tens dret a reclamar que no ho faci. Ella no és ningú per anar parlant de persones així per la cara, sigui dient, si tan cas, o sigui dient nom, o sigui sense dir-lo, quan aquesta persona no ho ha demanat, quan temps abans, quan hi ha tot, i quan hi ha hagut una altra situació prèvia. Està bé, home, si una altra persona vol que es parli d'ella, vull dir, si vol, vull dir, llavors, per què no? Però si tu no vols que aquesta persona parli de tu, també tens el teu dret... I
la privacitat, esclar.
I la teva privacitat, i això és per davant de tot.
Mm-hmm. I a més que hi ha una qüestió ètica, que és el secret professional, i que no es pot parlar del que li passa a una persona, menys que menys davant d'aquesta persona, i a més de les qüestions que tu vas parlar amb aquest professional o amb aquesta professional, però en una situació d'intimitat, o sigui, de secret professional.
I ella, evidentment, que ho ha vulnerat totalment. I fins i tot, segur que amb altres professionals, si ho ha fet això, amb altres professionals, entre cometes, segur que també ho ha acabat fent. Jo no he sentit
però
que...
Però el que està clar és que en aquelles classes es va comentar això, sí, o sigui, que ja va vulnerar el teu dret de...
Sí, durant aquest temps, durant aquesta classe que em van comentar que feia la substituta...
Mm-hmm.
Això ho va fer. Aleshores, una noia de psicologia que em coneixia va pensar, està parlant del Joan, i va ser que ja emprenyada li va preguntar si havia parlat de mi, i ella va dir, doncs sí, perquè ell no t'haurà explicat coses gaire maques de mi. Amb una actitud totalment prepotent, molt descarada, molt dèspota, i a mi em fa molta ràbia que aquesta gent estigui tan defensada per aquestes institucions, per aquests col·legis. Estic d'acord en poder fer...
Són intocables, Joan.
És que és així, perquè el sistema, les estructures estan fetes així. Que una cosa és que jo pugui fer una teràpia adequada i que sigui amb un professional una persona adequada, que en bona part hi estic d'acord, però en aquest context, evidentment, que no. I ho deixo tot aquí. I...
Molt bé, moltes gràcies, Joan. Molt.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Continuamos en Radio Nicosia. Tenemos a las periodistas autoras del libro Inconformistas. Ana Basarte, hola.
Hola, buenas tardes.
Y Silvia Torralba.
Hola, ¿qué tal?
Con este trabajo, ¿qué habéis intentado transmitir?
De alguna manera queríamos poner de manifiesto que con pequeñas acciones y con la suma de pequeñas acciones en nuestra vida podemos llegar a hacer cosas grandes en el sentido, por ejemplo, movimientos sociales, movimientos vecinales. A veces parece que solamente lo macro sea importante, pero hay iniciativas entre los vecinos por a lo mejor mejorar el instituto del barrio, por a lo mejor hacer un huerto urbano en una zona en la que realmente pues está súper deteriorada. Entonces hay como pequeñas acciones que nos ayudan a vivir un poquito mejor, y a veces ya no son tan pequeñas, a veces van como creciendo un poquito más, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, cuando hablamos de los desahucios, pues son acciones que ahora son muy importantes y son muy mediáticas, pero ellos ya empezaron hace 10 y 15 años cuando casi no les conocía nadie, y es como una trayectoria de cómo hay que hacer las cosas de forma constante, poco a poco y para adelante.
I una pregunta, com es titula el llibre? Perquè una
mica... Inconformista.
Inconformista.
Inconformistes, cròniques socials de la Barcelona de la crisi, de Angla Editorial.
Molt bé. D'alguna manera és com si diguéssim que per fer adonar a la gent que té molt més poder del que realment es pensen que té. Podria ser això una mica el que estaves comentant ara dels veïns, que si s'associen, si fan horts urbans, o sigui, es poden fer moltes coses... I la gent pot anar creixent, no? També, diguéssim, una mica, o què? Seria això?
Sí, la idea també és aquesta, i de fet, quan anàvem entrevistant a la diferent gent que va apareixent en el llibre, uh-huh, ens n'adonaven que a vegades ni ells mateixos eren conscients, no?, de tota aquesta feina que estan fent, de tota la mobilització que aconsegueixen, no?, de tots aquests èxits, no?, que també tenen, i aquests forats que a vegades també estan cobrint, perquè, jo què sé, a vegades, per exemple, en el cas entrevistem, en un moment donat parlem de la salut, i entrevistem a un senyor que es diu Ricard López, i que ell fa 20 anys va tenir una filla que va néixer i era sordcega, no? Sorda i cega, a més, no? I en aquell moment ningú tenia ni idea, no? de què passa amb això, no? Aquí. I aleshores ell pues, va dir, bueno, pues, començo aquí, m'ho treballo, vaig fora, a altres països, m'entero de què està passant, a veure com la meva filla pot millorar, i no només la meva filla, sinó es calcula que a l'estat espanyol hi ha 18.000 persones que tenen sordceguesa, no? Doncs clar, parlàvem amb ell i li dèiem, i ell deia, clar, estic també prenent consciència de tot el que hem fet, no? Perquè ningú altre ho ha fet ni s'havia posat a treballar abans aquest tema.
I nosaltres, Radio Nicòsia, on estem, el llibre?
Doncs vam pensar en Radio Nicòsia doncs, com una iniciativa que està funcionant, un projecte que és creatiu, que dona informació, perquè pensem que la informació és molt important, i que ho fa també, doncs, la nostra imatge és que ho fa, que fa la ràdio que vol, sense tenir pressions ni prejudicis, sinó com una ràdio lliure, no? El poder parlar, l'oferir un micròfon, no? I per què no crear una ràdio, no? I d'aquesta manera que pot semblar molt complicat, però al final tot és la suma de voluntats, el que comentàvem, no? Segurament que hi ha un que se li dona bé això de ser tècnic de so. Segurament hi ha una altra persona que li agrada estar al micro i fer entrevistes. Segurament hi ha una altra que el que li va molt bé és doncs buscar les persones, no? Persones que tinguin alguna cosa curiosa o que dins d'un programa que es busca un tema sàpiga trobar diferents vessants, no? I es tracta d'aprofitar les capacitats de cadascú. I una cosa que m'agrada molt de vosaltres és que a banda del tema de la ràdio, quan van venir, quan bueno, van parlar una miqueta amb la gent d'aquí, de Radio Nicòsia, també hi havia un factor que a mi especialment m'agrada, que era el tema doncs, en els instituts, en les escoles, el tema educatiu. L'entendre que la diferència és una cosa que s'ha de conèixer, no s'ha de valorar de cap altra manera, sinó informant-te sobre que és cada cosa i també sense tabús. No? I això doncs, és una manera d'explicar les coses que jo crec que és propera i necessària.
I està tenint èxit perquè aquest sistema ens fomenta l'individualisme i les xarxes, el col·lectivisme, tot això que és l'única via que tenim per escapar-nos. No sé, vosaltres com ho veieu? Que té futur o que encara queda molt?
Doncs jo crec que sí que s'estan fent les coses bé. En el llibre parlem de projectes que estan funcionant, que sí que és difícil, que dels fracassos també aprenem i que l'important és allò, el continuar endavant, no? O sigui, a més que és un fracàs, doncs és la vida, eh? No cal que facis res més, sinó que viure i aprendre. Llavors, doncs, això, posar tant coses, diguem-li, més laborals o més d'oci o més d'entitat o més d'un col·lectiu o al final a lluitar pels drets civils, ja sigui pels temes de consum, no? Doncs perquè no vols que t'estafin quan tu compres un quilo de fruita. Tu vols o t'agradaria saber que les persones, els pagesos, per exemple, que reben un sou digne. Si tu vas a comprar una peça de roba, també t'agradaria saber que els treballadors cobren un preu digne per estar en aquella empresa tèxtil. Són petites coses. Per una banda, nosaltres podem escollir on anem a comprar, no? Si saps que en un lloc doncs, hi ha polítiques contra els treballadors que no haurien de ser, no? Doncs creiem que sí que té futur, creiem que sí, perquè ho miris o no ho miris, al llarg de la història sempre hi ha iniciatives ciutadanes que no moren, sinó que es veuen potser amb romanticisme, però que continuen.
Jo no sé si és una opinió personal, però bueno, crec que l'Anna també està una mica d'acord, però si no, m'ho dius, que mai es fan les coses perquè una persona sola ho fa. Les coses, quan una cosa es fa per millorar i per avançar, és perquè s'ha ajuntat doncs, un col·lectiu de gent que compartia aquella inquietud, no? O que va dir, bueno, fins aquí hem arribat, volem que canviïn, doncs, ens hem de posar d'acord i fer-ho, no? I és que jo crec que no hi ha gaires més opcions, no? Que o les coses es fan junts o si no, no es faran mai, perquè tu com a persona única pots tenir èxits a la teva vida, petits, no? Però que millorin la societat i l'entorn on vius, o això ho fas d'una manera col·lectiva o no ho fas.
I quines altres entrevistes teniu al llibre? O sigui, quines altres associacions o entitats o col·lectius estan entrevistats?
Per exemple, també tractem el tema de la pau, no? Perquè és un tema molt complicat, molt difícil d'explicar, perquè no és una cosa que no es toca, però que és tan local com internacional, i parlem d'ella des del punt de vista del respecte, de que comença doncs, per un mateix en les petites accions de la nostra vida. I així parlem, per exemple, doncs, amb la Fundació Catalana per la Pau, amb l'Associació Catalana per la Pau, i també parlem de persones que, no, que sí que formen part d'un col·lectiu, però que per la seva trajectòria també mereixien entrevistes a part, no? Per exemple, parlem amb el Salah Jamal, que ell és una persona que va néixer a Palestina amb aproximadament abans dels 17 o 18 anys va venir a Barcelona, de fet està aquí des de llavors, ja ell és metge, té tota la seva vida i família aquí a Barcelona, però mai ha deixat d'explicar què passa allà on va néixer, no? I per què passen aquestes injustícies. I a més ho explica d'una manera que, a banda d'argumentar-ho històricament i amb dades, ella entén que és un conflicte que aixeca moltes passions i d'una cosa, i després d'escoltar-me a mi i d'escoltar l'altra banda, ara ve si tu i crea't tu la teva pròpia opinió. O sigui que ho fa d'una manera no com manipuladora, no es tracta d'això, ja sabem que davant de conflictes doncs, hi haurà diferents parts que tindran diferents punts de vista, però ho fa d'una manera molt enriquidora i molt de que podem treballar junts, podem fer les coses junts, el que passa que hi ha persones o a vegades estats que ho impedeixen. Això seria per una banda. També, per exemple, surten això, l'Anna deia col·lectius, no? L'Associació Catalana per la Pau, entitats, però també persones més a títol individual. Per exemple, hem parlat, a mi m'ha agradat molt, conèixer metges, no? Que el que fan és que no passen la consulta des de l'ambulatori, des del CAP o des de l'hospital, no? Sinó que el que fan és anar a visitar la gent a casa seva, i són gent que té o VIH, SIDA o tuberculosi, i que es troben en una fase ja tan terminal que a cap centre de salut doncs no van, també estan viuen en una exclusió social que també ningú els volen, no? I clar, quan t'expliquen això dius, hòstia, primer, de dir, hi ha gent que viuen aquesta situació, no? A Barcelona, que potser no tenien idea. I després, el metge que va a casa d'aquesta gent i que no va a recepta una pastilla i diu, vale, majo, no? Pues hasta la semana que viene o hasta aquí 15 días, sinó de dir, bueno, potser el que aquella persona necessita no és avui una pastilla, sinó pues estar aquí una estona, 3 hores, 4 hores, em quedo a dinar amb ella, no? Xerrem, anem a fer un volt i ja està, i això, no? I aquests metges, per exemple, ens deien, ja sabem a quines de les persones que coneixem i que anem a visitar a casa seva acompanyarem quan morin. Això per mi és bestial, no? De dir, ostres, perquè en el llibre parlem de coses molt grans, no? Com la, molt grans del nivell, vull dir, de la PA, no? De la plataforma Afectats per la Hipoteca, no? Molta gent que s'uneix, no? Però d'altra banda hi ha aquest tipus de coses, no? Com entre cometes més petites, però que són tan grans, no? Alhora, i això també ho volíem mostrar.
I on es troba el vostre llibre?
Doncs a la gran majoria de llibreries de Barcelona, ara això de dir noms de llibreries pel micro em sap com greu, no? Però vaja, prop de Plaça Catalunya.
És un luxe, les pots dir perquè és un luxe.
Igualment hi ha alguna web on es pugui consultar les llibreries, que sí. Potser és més pràctic.
A banda d'això, també les primeres pàgines estan a la mateixa editorial, a Angle Editorial, i es poden descarregar, i crec que són les primeres 20 pàgines, doncs perquè algú doncs, després encara té més ganes de llegir més, endavant. I dit això, doncs sí, per exemple, doncs hi ha a la FNAC, a l'Ibrí, a la Central, a l'AIE, i ens deixem bastantes, però tenint en compte que és de Barcelona, és fàcil trobar-lo per aquí.
Vale. Pues encantades d'haver compartit aquesta estoneta amb vosaltres i...
No, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
és el temps de l'entrevista amb Jordi Folch. Jordi Folch és un escriptor que vol escriure un llibre sobre la història que passa amb una noia en un psiquiàtric. Ell vol recabar informació de totes aquelles persones que hem passat alguna vegada pel psiquiàtric. Ara jo presento el Jordi. Vull que ens expliquis realment aquesta història tan maca del teu amic de Sau i de la noia, i que s'expliquis aquesta malaltia que té aquesta noia.
Molt bé, gràcies per convidar-me, en tot cas, al col·lectiu de Ràdio Nicòsia. És un plaer tornar a la ràdio, vaig ser-hi molts anys i m'agrada sempre trobar-me amb un micròfon. Se'm sent bé? Se m'apropo més? Perfecte, gràcies. Gràcies per convidar-me. La veritat és que una persona, quan ha d'escriure un llibre, s'ha de documentar molt bé, perquè si comet un error, el llibre perd versemblança. No es creu. Com una referència directa, recordo que en llegir un llibre que a mi no m'agrada gens, que és El Código da Vinci, de la Brown, ell explica en un moment donat que el protagonista arriba a Andorra en tren. A mi en aquell moment se m'acaba ja la història i la paciència, perquè m'adono que no té una documentació correcta. I a més, aquest autor, el Dan Brown, fa el mateix error quan escriu a La Fortaleza Digital que els protagonistes pugen la Giralda de Sevilla a través d'uns graons. Senyor, faci el favor de documentar-se que hi ha una rampa per pujar a la Giralda de Sevilla, no? Per tant, aquests errors fan que jo no em cregui la història i deixi de llegir. A mi no em podia passar el mateix. I aleshores jo, com deia molt bé la Dolors, vaig tenir la sort de conèixer en vida el Carles Sabater, el cantant de Sau. De fet, es diu que la cançó més popular de la història de la música catalana és Boig per tu, i vaig pensar que m'agradaria, en certa manera, recuperar-lo. Ell va morir d'un infart als 36 anys en un concert a Vilafranca del Penedès, i recuperar-lo era escriure un llibre en el qual ell fos, en certa manera, el protagonista. I se'm va ocórrer que estaria molt bé que la història l'expliqués no precisament ell, que no pot fer-ho, sinó una persona que l'havia estimat. Això em porta a pensar que el món dels fans, el món dels seguidors, hi ha molta passió. No? Allò de que se sap que quan Sau feia concerts, moltes noies, i no passa res, li llançaven sostenidors i calces al Carles, i jo sé que hi ha alguna fan, alguna seguidora, que ha guardat les cigarretes dels concerts posant la data. Si és un acte d'amor, bé, pot ser, en tot cas jo no m'hi poso. Que si és cert és que la noia que explica la història del Carles dels seus darrers dies, i no diuen que no porta molt bona sort parlar d'un llibre quan estàs escrivint, però en tot cas espero que ningú em copiï la idea, perquè si no, realment em molestaria moltíssim. La història és la d'una noia que s'enamora de Carles, que el segueix als concerts, i que després del xoc de la seva mort, doncs, té problemes mentals seriosos. Però el que sí és cert és que els problemes mentals seriosos no són fruit de la depressió que té quan el Carles Sabater ha mort, sinó que els portava amb ella. I vaig assabentar-me, i vaig començar a documentar-me, si de fet diuen que l'Associació Americana de Psiquiatres hi ha al voltant de les 5.000 malalties mentals, una de poc considerada, poc reconeguda, es coneix com síndrome de Clerambault. També es coneix com erotomania, i el síndrome de Clerambault és una malaltia que no és altra cosa que una obsessió amorosa. És a dir, a més a més, hi ha una pel·lícula fantàstica, em va agradar molt, de la Audrey Tautou, que es va intitular a Espanya Esportí, que és la història d'una noia que s'enamora del seu metge i creu que ell la correspon, però ell no té ni idea de l'existència d'aquesta noia. Aleshores, tirant enrere del temps, el primer cas diagnosticat del síndrome de Clerambault és sota el reinat, als anys 30, del pare de la Isabel II d'Anglaterra actual, en la qual una dona anglesa es passava moltes hores a les reixes del Palau de Buckingham esperant que el rei li enviés senyals d'amor. I, de fet, ella pensava que el moviment de les cortines era l'alfabet Morse que el rei utilitzava per comunicar-se amb ella. Havien de la Guàrdia Real, la Guàrdia d'Honor, l'havia de cada dia d'allunyar de la reixa. I en aquell moment es considera el síndrome de Clerambault com una obsessió amorosa que es pot tractar, es pot medicar. No? Però si és cert, com dèiem abans aquí en una petita tertúlia, no són brots, ara sí, ara no, sinó que és una situació, una malaltia...
Que perdura.
Que perdura. Perquè, de fet, la pel·lícula Esportí, que recomano als oients, parla d'una dona que va estar 50 anys en un psiquiàtric i va morir allí i esperava que la sortida, el seu enamorat, que havia envellit i havia mort, l'estava esperant. No? Per tant, a veure, tots ens enamorem, tots han patit problemes d'amor, i l'únic que algunes persones potser els tenen des d'un punt de vista mèdic d'un nivell de gravetat molt més seriós, no? I això és el meu llibre, o sigui, no diria les peripècies, sinó l'experiència vital terrorífica d'aquesta noia que s'enamora d'un cantant, que el segueix i no sentint-se correspost per ell, perquè a més el Carles estava amb la Laura Jou, s'inventa dissortadament una història que l'uneix a ell, i aquesta és la història.
Sí, una història molt maca, i representa que la noia està en el psiquiàtric i ell va saber coses que passen en el psiquiàtric, que li expliquen coses que ens ha passat en el psiquiàtric, com vivíem la història en el psiquiàtric, per tindre referències, perquè no li passi com aquell senyor del Dan Brown, que posava que havia escales...
Però això allà, són...
Final, quan havia una rampa, no?
Serien 20 programes, no?, per explicar
això. Sí, però... No, si havia 20 programes, però és una petita... No, si voleu dir alguna cosa, però dir-li alguna cosa de la vostra experiència. Jo, per exemple, ell pregunta, els armaris... dels usuaris dels hospitals psiquiàtrics estan oberts o estan tancats? Jo, quan hi he estat als psiquiàtrics, els armaris estan oberts.
Depèn. Això depèn de com entris, de si te la deixen obrir, de si te la deixen tancar.
Jo explico la meva experiència, ja sé que és la meva experiència. Jo, les vegades que he estat en el psiquiàtric, la meva experiència és que els armaris estan oberts. I llavors... Cada un, qualsevol company, et pot agafar, treure el que sigui. Tu denúncies, però poden treure la colònia, la roba...
No et poden treure la colònia, Dolors, perquè actualment la colònia no te la deixen.
Bueno, actualment no, però el gent d'abans, jo me'n recordo que havia gent d'abans,
sí.
Havien pasta de dents... I això t'ho treien. A la pinta...
No, jo en tot cas penso, Dolors...
Aquestes coses existien.
El temps radiofònic és molt valuós i tampoc no podies tirar massa. Bueno, tocaríem un dinar a petit comitè, però el que sí és cert és que...
No, també tenia músiques...
No, en el moment en què situem... Me'n recordo que havien electroxocs i avui en dia donen electroxocs. Per exemple, que les visites, els pares decideixen qui ha de visitar. Si tens un amic i els teus familiars no volen que et visiti, evidentment no et podrà visitar. Evidentment, el metge no t'explica a tu ni demana permís a tu per fer-te electroxocs o el tractament. No. El que li explica és el familiar, el responsable teu, que és el familiar. Aquestes coses, si teniu alguna anècdota petita que voleu explicar-li aquí amb dues paraules... O després.
Quan sí, fem-ho després, perquè la ràdio és dinàmica i necessita moltes intervencions.
I
però era això, jo donava...
D'anècdotes hi ha moltes, és una història molt maca aquesta d'estar boig per amor, no? Mira,
és tot hem estat boig per amor alguna vegada.
Clar, i la cançó, que és molt...
Però ja em direu a nivell privat, en tot cas, la vostra experiència per ajudar-me a construir un llibre real.
Hi ha gent que no li importa dir-ho. Hi ha persones que no li importa.
No, però si no és per al temps, Dolors, no és per dir-ho.
No, en tot cas, gràcies per convidar-me i seguirem parlant.
Moltes gràcies.
Podem donar-li una mica de temps, que aquest senyor...
No preocupis, Dolors.
Continuamos en Contrabanda FM 91.4 y tenemos ahora música. Estamos con los Microguagua. ¿Qué tal, muchachos?
Buenas, buenas.
Gracias por venir otra vez aquí a compartir con nosotros. Tenéis novedades, ¿no?
Mira, un músico.
Carriado, sí.
Hemos cambiado de baterista. Ahora tenemos un baterista nuevo, acá, el Denis.
Muy bien, Denis.
Manel, que es original de aquí, de por aquí, vamos, de estos pagos.
Muy bien, Manel, pues adelante, chicos, adelante.
Aquí estamos. ¿Y por aquí qué tal lo estás paisando? ¿Vieron que?
Bien. ¿Sí? Sí, el cambio, el
veo,
cambio.
Veo caras de frío.
Mofre, mofre.
Veo unas caras de frío que asustan. Sí. En la calle está difícil, sí. Y para tocar en la calle ni se cuenta. ¿Cómo
es esa música?
De aquí.
Soltada la Barneda.
De aquí.
De aquí, prop.
Bueno, pues, quan vulgueu.
Bueno, fem una cançó. Bueno,
I tant. Sí, claro que sí, empezamos.
¿Afinados o como siempre?
Como siempre. Entonces, ¿con qué empezamos? No Mario sé. Chanta. Si no, después el jefe se enoja.
Ah, bueno, dale. Como queráis. Entonces, esta la tiro yo en el principio.
Dale, tirate.
Podría poner una silla adelante yo para tocar a este tipo. Siempre me gustó.
Como Bob Dylan, digamos.
Vamos, por ejemplo, por ahí.
Nostra terra e della nostra vita, figli, scorazzano gridando dietro storie ripetute di violenza e libertà, tensione aggrovigliata spesse volte ripetute, molte volte equivocate, malate forse già disegnate, disperate, soldi scambi la realtà sotto le nere. falci dei palazzi. Vivono uomini che hai cartone, ha strappato un'illusione. Vite già vissute spiano occhi, labbra zitte sussurrano un passo dietro me. Lasciando che nell'ombra dei portoni i leoni vendano sogni in quantità. Odori e sapori d'oriente rincorrono gente e curiosità. Negli occhi osservano il mare che visto al contrario che effetto farà. Lava e l'acqua, la voce del cammino. Lava e l'acqua, il cammino clandestino. Del camino, lava el agua, naina. Del camino, lava el agua, el camino clandestino, lava el agua, la huella del camino, lava el agua, nay, reiro, reiro,
sí. Qué lindo tema, sí, chicos.
Muchas gracias.
Sí.
Tema muy
bueno, bueno.
Tema sí. Muy viejo de Microguagua, de la primera época.
Lindo, lindo, lindo.
Es casi de hecho, creo que no lo había escuchado. De hecho, el disco se llama Barrio Santo, el anterior al. Y es este tema se llama Barrio Santo. Y es dedicado al barrio de enfrente, el del Raval. Que es aquí al lado. Así que nada, si quieren tiramos otra,
y tanto,
un poco más alegre.
Un poco más afinado, que no pude tocar la guitarra, así que se afinó al toque. ¿Más? Ok, es que lo estoy comiendo casi.
Comelo, comelo.
Comelo, que es comestible.
Para que se desafina como loco.
Hoy tienen suerte, Microguagua, que tenemos aquí un técnico de sonido auténtico. Y está muy dedicado a vuestro sonido.
Sí, lo sé.
No
tenemos,
como yo, que mira, hago lo que puedo.
Tenemos instrumento de goma justo hoy. Sí. Trajimos instrumento de mentira.
No se queda afinado para nada.
Es el frío y la humedad.
Sí, el cambio de.
Sigue bajándose.
Claro, no pasa nada, toca las otras. Total, igual. Lo que suena. Vamos con una del barrio, ¿o no?
Vamos con el profeta.
Sí, por ejemplo.
Siempre del barrio hablamos. Él dice: A one, a two, a one, two, three, four.
Es una flor, linda palabra, brillan en la cara desde su boca es un río que nunca para. Habla y enseña a la gente, también te muestra los dientes. Un chiste guarda y una seña, soy el dueño del lugar. Profeta, profeta, cuenta la barra tu deseo. Profeta, profeta, oh, 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 oh. Ayer le metí a cinco, hoy me bajé seis. Yo hasta siete me la banco, soy el rey. Ahora me confieso, te voy a hablar de sexo. Ayer a junto y siete, si las atravieso, no le podrás hablar.
No, no, no,
ni de lejos ganar. Por cada cuento tiene el mismo, pero lo hizo mejor.
Sácalo.
Si vienes de muy lejos o sos entero hueco, a mí no te me acerques, no me robes el trabajo. Su mundo en dos calles, de modo que no falte. Sistema protegido que no entra sin el flyer. Sin el flyer. Profeta,
profeta,
cuenta la barra tu deseo. Profeta,
profeta,
oh, unas palmitas, oh, todo, vamos a decir ya.
Profeta,
profeta,
cuenta la barra tu deseo. Profeta,
profeta,
oh, 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 oh.
Ahí va, micro guagua.
Ahora que estáis lanzados, venga, sí, venga.
Ahora sí, más contentos todos, ¿no? La otra era media.
Estaba bien.
Media triste. Pero bueno, la vida es así.
No, no empecemos, no empecemos.
Este no era, bueno. No. Era melancólico.
No, normal, esta es más animada, pero la otra. Vamos. Ay,
bueno, entonces,
bueno, discutiendo sobre el, con el cambio climático que nos han traído aquí los mini guagua.
¿Se ganará otra hora o después?
Yo quiero hacer una pregunta.
Vamos ahí,
púntamelo.
Que, bueno, que habíamos hablado la semana pasada de lo del Parkwell y que todo el tema de que lo han cerrado y todo eso, y como ustedes suelen andar por ahí, no sé si querían comentar algo, cómo está el tema. No sé
¿cómo
si
está
si
el quieren. Tema? El tema está difícil. Ahora, ¿qué hace? Dos o tres semanas ya que cerró, ¿no? Fue un viernes, me acuerdo, pero me parece
que... El 25 de octubre se cerró, pero lo que es la parte monumental le dicen que es donde está la lagartija y todo el mirador. Y a raíz de eso hay mucho más control policial en las otras zonas. Y también hay, para nosotros está más difícil el trabajo por el hecho de que ahora los turistas o la gente quizás es como que se centra más en ese lugar y al pagar entrada después no tienen tanta pasta para poderle a los músicos. O sea, se notó el cambio, se notó bastante, por desgracia. Y ahora entonces los músicos del Parque Güell nos estamos organizando y somos una asociación, por suerte, y estamos tratando de llamar un poco la atención en el sentido de los medios, y poco a poco vamos a ir haciendo cositas como para poder generar algo positivo para los músicos de ahí. No sé si conseguirán un permiso, estamos en esos planes. Justamente los miércoles a las 9 de la noche se hacen las reuniones de la asociación y en eso estamos. Uh-huh. Pero bueno, muchas más noticias no tenemos, más que nada que está mucho más difícil que antes. Y eso. Ay, no se ponga mal, ¿eh? No,
venga, venga, ese, que no decaiga, que no decaiga la cosa. Fran, ahí estás un poco mal, cariño.
Ya va, un otro tema.
¿Un otro tema?
Dale.
Vamos a ir una cancioncita.
No sé cuál, pero ¿es un momento?
Sí, lo quiero.
La cantante.
La segunda está
nada. No, le toca.
¿Sabemos qué vamos a tocar o improvisamos?
Sí, bueno, mientras.
Una diferente cada uno.
Mientras se afina, también queríamos invitarlos el 29 de noviembre. Tocamos con los Che Sudaca para la agrupación Hijos de Barcelona en San Feliu, en el Ateneu. Así que están todos invitados a las 9 de la noche. Nada, es porque se presenta un disco, sale un compilado nuevo de Hijos. Entonces se aprovecha la fecha para hacer la presentación.
Muy bien, pues ahí estaremos.
Pues venga.
Yo quería comentar una cosita también. Me parece que habéis sacado un disco nuevo. Vale. Sí. Hace poco, ¿no? De hecho.
Hace un añito.
Ah, vale.
Era septiembre. Septiembre de 2012 salió el último disco nuestro, sí.
Porque vi un último video. Bueno, igual era
el videoclip, sí. El videoclip salió en octubre, ahora.
Vale, igual.
El mes pasado, el 10 de octubre, videoclip nuevo. Mm. Siempre hacemos las cosas así, pero. Salió guapo, dice. La gente comenta que
sí,
está lindo. Y eso. Eso es la cosa nueva. Ahora vamos a sacar otro. En algún momento, en diciembre, vamos a grabar otro. Más en plan acústico, más tranquilo. O sea, de nosotros tocando en directo, no como actuación, como el otro videoclip.
Ah, okay.
Como más nosotros tocando.
Okay, sí, okay. Sí, sí. Y también os quería preguntar, ¿cómo estáis en general, chicos? Que,
yo
no
vengo de una gripe. No, no,
en un aspecto más
bien,
familiar y más...
Seguimos luchando, como siempre, somos un grupo, bueno, siempre repetimos lo mismo, que somos, no tenemos management, hacemos todo nosotros, autogestionado, con el dinero que ganamos en la calle, es el dinero que nos permite vivir y también hacer todas las cosas, pagarnos la grabación de los discos, pagarnos el videoclip, pagarnos
claro.
La furgoneta cuando vamos por ahí. Entonces, claro, ahora con el tema crisis, más que nada con el tema policial, es verdad que la situación es bastante difícil. Es bastante difícil porque acá en Barcelona nos están poniendo toda la traba posible para que sea...
Para no tocar.
Claro. Pero acá estamos, como siempre, todavía
resistiendo. Sí, cerrando el año, pues nosotros trabajamos siempre hasta enero, después nos tomamos un descanso merecido. Y nada, nos quedan estas fechitas y este trabajito, estas cosas, y después paramos y en marzo volvemos. Con la energía renovada.
Mole.
Con más ganas.
Mole. Bueno, pues nos calentamos un poquito.
Pues sí.
Vale.
Venga. ¿Alguna idea que te vamos a
poner?
Sí, sí.
¿Qué vienes?
Oye, Gaucho, ¿qué le pasa a ti?
¿Qué vienes?
Empieza con el vaga. Calle Fiesta. Cuenta el tenis.
Vale. Por ejemplo, vamos ahí, con ganas.
1, 2, 3, y... Monkey business, oh, listen to your hand.
Monkey now.
Monkey business, monkey business, oh, listen to your hand. Original. Andar bene, wow. Quando parte vai, tutto sembra andar bene. C'è una nave grande e tutti hanno voglia di avere. Wow. Questo c'è nell'arte, loro ci aspetta di là. Hai mai pensato come brucia il sole? Hai mai bevuto un po' di acqua del mare? Ti sei accorto quanta gente c'è? Pesanti già wow, la sirena chiama, ti sei buttato nel mare. Se il capo parla, ma dimmi che arriviamo di là wow, sono il marinaio, si matta e fa paura a viaggiare. Disse, ah, ma pensato come brucia il sole, ah, ma bevuto un po' di acqua del mare. Mi sei accorto quanta gente c'è, brava, 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 reality, brava, brava, reality.
listen to your hand. Monkey business, monkey business, oh, listen to your hand. Monkey business, oh, listen to your hand. Monkey business, monkey business, oh, oh, I'm listen to your hand. Hey monkey business, listen to you, hey hey monkey business, original. Hey monkey business, listen to you, la vita ciò che fai non dipende, quédate san, monkey business.
Aleluya.
Ah.
¿Qué le parece?
Muchas gracias.
¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten?
Acá con calor, ahora con calor. Se pasó el frío.
Están en calor, pero mucho.
Sí, sí. Mucho de rápido.
Y de acá nos vamos a tocar el metro, que lo sepáis.
¿Sí? Venir?
No, que no se sepan.
Al metro,
al metro. Cada día salen cositas. Ahora tenía el ayuntamiento, tiene una aplicación para espiar los móviles, estas cosas. No, yo estoy re perseguido. Nos miran en Facebook a ver si tocamos en la calle, estoy seguro.
La madre que nos parió. Sí, sí, sí. Antes se decía, la policía tortura y asesina, ahora la policía recauda y asesina.
Sí. Cuidado con la tortura y asesina, que van a
quedar
60.000 euros.
¿No? 60.000. Sí, ahora ya no se puede ni decir. Dentro de poco todavía se puede, creo que sí.
Pero sí que antes había más música en la calle.
Sí, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí.
Sí, había más arte en general, parece ser, ¿no?
Sí.
Pero sí, no, sí, ahora,
es
ahora
muy el... bueno para que toques, ¿no? Aquello, hay un proceso de selección para tocar en el metro, ¿no?
Sí, el metro, en el metro sí, pero sí, igual claro. Dentro de toda la locura funciona bastante.
Lo llevan.
Aparte que lo llevan bien, lo llevan para adelante, hay un examen para hacer, tienen que pagar también, no sé, por año, ponerle un 30 euros, algo así, o no lo sé cuánto es. Pero lo que son los músicos de la calle, con permiso, esto sí que lo han quitado casi todo, o sea... Quedan muy pocos músicos con permiso. Y ahora, bueno, ahora nada de ahora. Hace, no sé, hace 2 años que dicen que van a renovar la normativa, no sé qué, no sé cuánto, pero todavía no se sabe nada.
Lo que comentaba es que yo con mi guitarra me siento en un banco de las Ramblas, con mi guitarra, sin amplificación, una guitarra española o
sí.
Y a mí ningún policía me puede multar.
Hacelo.
Bueno, en teoría, a ver, existe una normativa general de Barcelona, o sea, negro, o sea, una hoja con escrito, que la normativa de la música por todo el territorio de Barcelona, que dice que la música está permitida en la calle si no llevas amplificación, si, ahora no me acuerdo, ponele, toca media hora y te moves, no hay percusiones, si la acera donde estás es más ancha de no sé qué, sí. Si no estás cerca de un hospital, bla, 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 se puede. Pero la verdad que no,
si
se
no
puede
si ni... no es escándalo público directamente.
No, ya no deja.
Es que sí, está...
Y aparte de eso no es verdad, viene el policía y te saca y...
Pero la realidad es que sí te sacan. Lo primero que dicen es que te, como un aviso, ¿no? Entonces ya con eso, pero es un aviso, en realidad es una amenaza, porque te dicen no se puede tocar aquí, esto es multa y requisamiento del instrumento. Es y como te quedes hablando un poquito más, y te lo dicen. Llamo sin ningún problema y te quitamos la guitarra y ya está. Entonces esto es lo que te dicen, claro. Cualquiera dice, bueno, menos mal que me avisaron y me voy, como quien dice, con el culo sano. pero realmente te están cortando la libertad. Todo, si tú te quieres poner ahí a discutirlo, verdaderamente a nivel legal... Es cierto que tú puedes tocar, aparte de todo, las guitarras, perdón, se venden en las casas, no es como un arma que tiene que tener una licencia para llevarla, ¿eh? Una guitarra, unas cuerdas, las venden en cualquier lado, es de venta libre y se puede utilizar en cualquier lado, está contemplado eso. Y además es que es posible, digamos, tocar. Si tú lo peleas al final, lo que pasa es que ¿quién tiene ahora para iniciar un juicio, que al final ahora también hay que pagarlo para iniciarlo? Para ir en contra de los Mossos, o en contra,
mira,
perdón, de Guardia Urbana.
Hoy que tenemos el programa de denuncias, ¿cómo podríamos denunciar esto?
No, y hay que juntar bastante dinero y tener mucha suerte de, no sé, de caer en algún juzgado.
Y aparte,
cultura represiva.
De momento están sacando hasta las flores de las Ramblas, o sea que
sí, sí.
De momento no pinta bien la cosa con la música.
Y aparte es una pena porque no solo están dejando a mucha gente sin trabajo, sino que también se están cargando lo que es la esencia de Barcelona, ¿no? De la ciudad de Barcelona.
Sí.
Yo cuando llegué aquí hace 11 años se respiraba un aire muy diferente a lo que es ahora Barcelona.
Sí, sí, sí,
y seguramente antes, pues todavía más, era diferente, ¿no? Entonces se están cargando no solamente el hecho de que la gente tenga la posibilidad de trabajar y de expresarse libremente, sino también están matando Barcelona, o sea,
es que
quedando,
Barcelona
la están construyendo para el típico,
claro,
tópico
es lo que
turismo.
Quiere la Merkel, que sea una ciudad, que sea un país de servicios este país, y Barcelona se ha convertido, yo lo veo porque vivo en Pueblo Nuevo, y de toda mi vida, y lo veo como se ha convertido mi barrio, que es un puto barrio para turistas, terrazas y hoteles, terrazas y hoteles. Y todo hecho con paturistas, nosotros no pintamos nada, es totalmente despersonalizado todo. Sí,
sí. Bueno, no se cortan, ¿no? El lema era la botiga más grande al món, ¿no? Barcelona, ya.
La marca Barcelona.
También hay una responsabilidad de la propia sociedad. Digamos, nosotros podemos quejarnos lo que queramos, pero también hay una responsabilidad de la gente que vota, que elige.
Claro.
Y la gente que se manifiesta o no se manifiesta. También hay que hacerse cargo un poco. Porque las cosas, digamos, no son porque sí, ¿eh?
Bueno, hay muchas...
O sea, no es todo porque sí, porque si uno deja que todo el tiempo haga lo que quieran con uno mismo, también se hace responsable de eso, ¿no?
Hay mucho cinismo también ahí atrás, porque la gente también es manipulada por bueno, a ver, el dinero manda y hay mucha publicidad. Bueno, ahora sabes que se financian directamente de manera... Los partidos ya directamente casi es... Es sabido, ¿no? Que se de forma ilegal directamente. Y claro, dinero para campañas y la gente, bueno, consumidora de televisión, de lo que sea, y no puede competir casi con la maquinaria cínica que está instalada en la política. No digo que no se pueda cambiar, ¿no? Se puede cambiar si lo intentamos, pero sí, la gente le cuesta mucho competir con eso. Hay muchos programas de actuación municipales, cosas gigantes que se ponen en marcha para convencer simplemente a los vecinos de lo que quieren hacer ellos. Lo que se hizo en el Parque Güell, por ejemplo, es una muestra clarísima. O sea, ahí llamaron a los vecinos, a unos sí, a otros no, luego le decían a unos una cosa, a otros le decían otro.
Los vecinos que van al Consejo de Barrio sí, pero a la Asamblea de Barrio no.
Por ejemplo, sí. Entonces divide y vencerá, ¿no? Entonces unos para que tengan mal rollo con los otros, y a uno le decían a este le vamos a dar esto, a los otros le vamos a dar lo otro. Es dentro de un plan de actuación municipal, o sea, que es una cosa que es bastante grave, porque lo llevan a cargo gente de, vamos, del gobierno, gente de ayuntamiento, técnicos. Luego ellos dicen, no, son técnicos de ayuntamiento, y algunas dadas no las podemos dar, otras las podemos dar, gente a la que... Y claro, es difícil para la gente de a pie con eso, ¿no? Contra eso, es muy difícil, sí, la gente está muy manipulada y al final no sabe ya de qué es verdad, qué es mentira. Y en el medio tenemos que pelear contra, bueno, el que está enfermo, con el tema de pagar el medicamento, con el tema de que te quitan la sanidad, con el tema de que te quedas sin trabajo. Ya no sabe ni a qué manifestación ir. Lo han hecho todo tan bien, digamos, han destruido todo tan bien, tan rápido, en poco tiempo, pero bien escalonadamente, ¿no? De una manera para que al final dice, uy, hoy tengo esta manifestación, mañana tengo la otra, me quedo sin trabajo, tal, en 15 días lo otro. Se queda sin trabajo mi hermano, mi amigo, no sé qué. Al final estamos... Creo que lo que queda es unirnos, ¿no? Y bueno, tratar de eso, de no caer en la depresión de verlo todo negro. Y por eso, bueno, poner un poco de alegría, con música, por ejemplo.
Unirnos y para arriba, venga, ponernos para arriba con otra canción. Ya no abusamos de vosotros, la última.
Sí, vamos,
ahí, con el tema.
Yo iría...
Esa...
Esa que le gusta a todos. Esta es para vos. No, una del el Monkey ya le hicimos, el Never podemos hacer un poco.
Ah, no. Y pero no están los vientos.
Bueno, soplamos. El Never no.
Yo haría Pedro Navaja porque les gusta mucho acá a los chicos, siempre
sí,
se lo hacemos.
Sí.
¿Y cómo lo terminamos?
¿Eh? Bien.
¿Cómo
se
tranquilo?
No, con la parte que hacemos en la calle.
Sí, exactamente.
¿Al cebón?
Sí,
tu muchacho. Ah, entonces, espera.
La silbamos esa parte.
Ustedes. Claro, eso. Porque tengo que afinar.
Por ahí va.
Pero si están yendo las cosas de acá, ¿qué pasa?
Estaban puestas.
juntas hasta hoy, las cuerdas. Las saqué, las cambié y se puso así.
¿Son marca Houdini o qué?
No, las cuerdas son buenas, la guitarra marca Houdini.
Acabo,
sí, le voy a ir dando un poquito así, ¿no? ¿Qué lo hacemos?
En si bemol.
Era un tipo apuradito. Ahí, por ejemplo.
Con el tumbao que tienen los guachos al caminar, la mano siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellos lleva puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatilla por si hay problema salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente oro que cuando ríe se ve brillando. Una tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera pa' quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar. El día está flojo y no hay clientes pa' trabajar.
Trabaja latino.
Some trouble when you worry, you make it double. Don't worry, I'll be happy. Don't worry, be happy.
I don't worry, be happy.
Don't worry.
Hacer, pero bueno, hoy nos vamos, hoy nos vamos a ir todos a casa contentos.
Be happy. Bueno.
Bueno, para. Chicos, pues que tengáis una buena tarde y fructífera.
Vosotros también, que sepan que para nosotros es un honor venir siempre acá. Hablé antes de venir con algunos de los Che Sudaca, que también sé que son amigos y los queréis, y sí, mandan saludos también. El 29 vamos a estar juntos con ellos ahí.
Repite,
en San Feliu.
Repite lo del 29.
En San Feliu, en el Ateneu San Feliuenc, el que quiera que se pase por ahí. El 29 es para hijos de desaparecidos, hijos de Barcelona, que es de Argentina en Barcelona, y se hace aquí. Y va a estar muy bueno. Y eso, que sepáis que es un honor venir acá y que se sigan haciendo programas de radio así, a pulmón y con gente linda.
¿Y vosotros con este cambio climático que lleváis?
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca gata.
daño el ámbito letero como ha quedado. Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tacho, el ajo y el espero, como ha quedado.
Radio Nicosia, un lugar diferente donde debes ahogarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo.
Escrito y habla de la esquizofrenia, cuando quieras, cariño.
La esquizofrenia no puede ser considerarse un don, puesto que es una enfermedad. Otra cosa es que se muestre una luz cercana a la genialidad. El aspecto pectónico literario, cinematográfico, tampoco es una maldición, aunque la antigüedad se consideraba algo demoníaco. A partir del siglo XIX y XX se salificó a la como enfermedad mental a secas.
Y ahora tenemos aquí a la gente de Apropa. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo os digo?
Yo soy Elías y bueno, vine a acompañar a los meus companyes.
Aida, soy Aida.
Y Laura.
Sí, falten tres companyes més, que són la Joana, la Irene i Carolina, que no han pogut venir. Tampoc haurem cabut, però molt agraïts d'estar així.
El vostre projecte consta d'ajudar les persones que pateixen desnonament, o sigui, que són desahuciades, no?
Sí.
I sou psicòlogues, sou psicòlegs que ajuden aquestes persones. Especialment feu teràpia amb els nens per ajudar a entendre aquest procés de desnonament de les seves famílies a Ciutat Meridiana.
Sí, és,
conjuntament és... també treballeu amb els familiars i amb els nens, però principalment amb els nens, amb el col·lectiu de nens. Expliqueu-ne el vostre projecte que teniu per financiar-lo i com la societat civil pot ajudar a que el vostre projecte arribi a un fin i pugui tindre una subvenció que necessiteu perquè el vostre projecte continuï. Expliqueu-ho.
Ah, gràcies. Bueno, primer que res, donar-vos les gràcies per donar-nos veu, perquè la veritat és que el que estem fent necessita tot el recolzament possible i que ens hagueu convidat és un honor enorme.
I per nosaltres tenir-vos aquí també.
Moltes gràcies. I bé, com tu dius, sí que intervenim amb persones que han sigut desnonades. Com sabeu, la crisi està tenint, bueno, molt impacte amb les famílies de classe mitjana i classe baixa. I un poc el que volem és respondre a la necessitat social de recolzament més a nivell psicològic i emocional de les persones que perden la seva llar, no? I bé, el que, com bé has dit, la nostra línia d'actuació centra sobretot amb els nens, però per fer un treball coherent hem de treballar també amb els pares, no? Amb les famílies, i intentem fer d'una forma, com ja t'he dit, coherent i relacionada amb l'escola, no? Que és l'àmbit educatiu, que és un poc el que més suport ens ha donat i ens ha donat un espai on poder fer el nostre projecte pilot, que encara és molt petitet, perquè sols participen per ara 5 famílies de Ciutat Meridiana, però que estem treballant per ampliar-ho al doble, a 10 famílies, i bueno, ara en això estem.
Recordem que Ciutat Meridiana és el barri amb més desnonaments de tota Barcelona. Per això incidiu en aquest barri, no? És una
exacte,
cosa
sí.
Sí, sí, té desnonament.
Té aquesta por.
I vosaltres hem dit que treballeu amb els nens i tant. I ja us heu presentat, expliqueu-ne, que us heu presentat a un concurs de subvenció que on es presenten 50 projectes, d'entre ells seran elegits 20, i aquest té incidència a la població civil per elegir els 20 aquests que seran, com sigui, seleccionats. I d'aquests seleccionats, 5 arribaran a tindre
una subvenció
o una finançació pel vostre projecte. Nosaltres, perquè pugueu arribar a ser un d'aquests 20 projectes seleccionats com a ciutadans, què podem fer?
Val, crec que ho has explicat tot, no sé què em queda per dir, però sí que és veritat que ens hem presentat a un concurs que fa Muda Madrilenya, que donen una compensació econòmica, bueno, un tant reduïda, però bé, per començar està molt bé, i nosaltres pues, abans ens presentem. De 50 i pico que hi ha presentats, 20 passen a la següent fase. D'aquests 20, 5 són elegits per la societat. Poden entrar al link del nostre vídeo que hem presentat i ficar me gusta, i així ja donen un vot i ens apoyen per a continuar en les fases i poder al fi guanyar aquest premi. Com podeu entrar al link? Això és el complicat.
Està complicat, però
està complicat.
Anem a ficar en breu en la xarxa, en Facebook, un espai on penjarem el link i el vídeo de la nostra candidatura perquè la gent que ens vulgui apoyar i donar el seu suport pues, pugui fer-ho, no?
O sigui que tindreu un nom que serà a Propac, en Facebook, un quadradet amb una fotografia
d'un elefant.
Exacte, sí. Clicarem allà, ens farem amics i llavors veurem el link i apujarem el projecte en el link, no?
Sí, molts m'agrades.
Quedarà reflectat en el Facebook, i llavors les persones que, de Madrid, aquesta fundació o aquesta associació, veurà aquesta, que la gent ciutadana, que la societat civil apoya el vostre projecte. No?
Exacte.
Bueno, però teniu que fer al Facebook i posar el link, no? Perquè si no...
Sí, sí, estem en ello, estem en ello.
Mentrestant podeu ficar al Google Premios Mutua Madrileña, que són Premios Voluntariado no? Sí. Universitario Mutua Madrileña, i ficar a Propet, donar-li a cerca, i el que aparece ja apareix el vídeo.
Si, no s'oblideu d'Apropet, eh? Apropet,
si Apropet. No teniu aquesta subvenció, que fareu?
Continuarem endavant, això no ho atura una subvenció. Sí que ajuda a continuar el projecte, esperem que pugui continuar en el temps. Si no continua, serà perquè aquesta problemàtica ha finalitzat, i això també ens alegrarà moltíssim, perquè no volem treballar a costa de problemes de la gent, però si finalitza, millor per nosaltres, però si no, aquesta problemàtica s'ha de tractar. I aleshores pues, una recompensa econòmica sí que ajudaria, però si no la tenim, seguirem buscant altres fonts de finançament, continuarem fent-ho voluntàriament, el que siga.
Clar, perquè també, bueno, molt ràpid perquè no tenim temps, però això té a veure amb el dret a l'habitatge, no? I que
exacte.
És un dret que no s'està contemplant, que la gent no té habitatge. Clar, és un dret, o sigui,
és un dret
que l'Estat hauria de vetllar perquè sigués...
Clar.
un dret realment i no un privilegi, i penso que el que vosaltres feu és molt important també, i bueno, tota la feina de la PA, d'estop desnonament, però és una mica irònic, no?, que necessiteu finançament i que cap institució tingui la intenció de donar-les recolzament, clar, i que tingui que ser una mútua que té a veure amb els bancs, sí, que són el que fan el desnonament.
De fet, és una mútua que assegura cases, no?, i béns immobles, clar, entonces, que és molt contradictori.
Netejaran la seva culpa i que més, o sigui...
Sí, sí, totalment d'acord amb tu, però com ja en diem abans, per nosaltres això és una lluita, i pensem que un concurs ja el guanyem o el perdem, no?, però això no va aturar les nostres ganes de lluitar per crear una societat millor. Nosaltres quan estàvem, som llicenciats ja i graduats, som psicòlegs i treballadors socials, i estem a l'atur, com més del 50% dels joves d'este país, no? I va arribar el dia que vam pensar, és que tot el bagatge que tenim a nivell de professional, no?, de coneixements, d'habilitats que hem adquirit, i no anem a tindre la casa, o sigui, anem a posar-lo en pràctica i anem a utilitzar-lo realment per a famílies que realment ho necessiten. I clar, o sigui, realment ara el tema de l'habitatge és un tema que està molt en l'aire, que és molt important, i per ahí és un poc per on hem dedicat les nostres energies, i ja et dic, és una lluita, jo crec que arriba ja al nivell personal, perquè totes les hores i dedicació que estem donant-li, jo crec que això ja no ho atura ningú.
Bueno, pues moltes gràcies per haver vingut. Apropa't han estat aquí, psicòlegs i assistents socials, i els donarem tot el recolzament, i vosaltres, res, poseu-vos al Facebook o al Google i donar-li el recolzament social. Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Radio Nicosia, la radio para la concordia. Abajo las murallas, vamos a viajar a un lado y otro de la frontera. En el 91.4 de la FM, cada miércoles de 4 a 6. Contrabanda FM.
Quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma.
I heard this old story before, where the people keep a calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing. We're shocking but we're nothing, we're just moments. We're clever but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, try, but where is this all leading? We'll never know.
Quedan dos minutos para concluir el programa, así que hablaremos lo más concisamente posible con Daniel, que ha venido de la Asociación de Vecinos del Casco Antic, para comentarnos sobre la sesión de cine que realizarán en Poblasec este fin de semana, el domingo. ¿Andaban?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Que es igual, com vulgueu.
Com vulguis, com prefereixis.
I res, bueno, des de l'Associació de Veïns del Casc Antic fa ja gairebé dos anys que portem fent un cicle de cine en col·laboració amb el col·lectiu Lumière. I bueno, aquesta setmana en realitat tenim dues sessions, una que fem demà amb la projecció de The Empty Center, que aquesta la fem a l'Associació de Veïns, però després la que volíem comentar molt particularment i que hem convidat a Radio Nicosia a ser-hi i que han acceptat molt amablement, És una projecció que fem el diumenge 24 de novembre a les 8 de la tarda al Centro de Cultivos Contemporáneos del Barrio, conocido como CCC Barri, del Poble Sec. La direcció, per si interessa, és carrer Puríssima Concepció, número 18. Per tant, aquesta és una projecció en col·laboració amb el CCC Barri, l'Associació de Veïns i el col·lectiu Lumière, on hi ha un motiu bastant particular per convidar a Ràdio Nicosia, que és que la pel·lícula que projectem és un documental galec que es diu Fora, del Pablo Cayuela i Xan Vinyes, una pel·lícula de l'any passat que està rebent molt bones crítiques, encara que té un circuit una mica petit, perquè és una petita producció i tot, i que pensàvem que era interessant convidar Nicosia pel fet que del que parla és de la història i les històries de l'entre cometes manicomi de Concho, allà a Galícia, que té una història molt llarga, perquè jo haig de dir que la pel·lícula no l'he vista, que tinc moltes ganes de veure-la, però porta existint des dels anys 30 com a mínim i possiblement des d'abans, i té molta història, moltes històries. Crec que està a punt de tancar, va tancat recentment, encara està potser amb els darrers trasllats. És un dels darrers, o ha estat un dels darrers centres psiquiàtrics dins de la ciutat, de l'entramat urbà, i a més té experiències curioses interessants als anys 70 i 80, més o menys properes a qüestions d'antipsiquiatria. I aleshores vam convidar a la gent de Nicosia perquè també elles puguin, doncs, aportar la seva experiència, el punt de vista, i cal dir que també un dels directors estarà present a la sessió.
Recorda'ns els directors, sisplau, els noms.
Es diuen Pablo Cayuela i Xan Vinyes. I crec que qui serà és diumenge 24, aquest proper diumenge, a les 8 de la tarda, al Poble Sec, CCC Barri, Centro de Cultivos Contemporáneos del Barri, al Poble Sec, carrer Puríssima Concepció 18.
Vale. Bueno, en primer, donar-li les gràcies perquè ens invitin a nosaltres a fer la cloenda del documental i pugui dir la nostra, i dir que sí que anirem, que acceptem el fet d'anar-hi i que estem molt contents que aquests temes es toquin, no? Perquè són temes molt frapants, no?
I un cinefòrum sempre és molt enriquidor, i més si tenim un dels directors de la pel·lícula.
Sí, jo crec que pot sortir una tertúlia ben animada després de la pel·lícula, la veritat.
Jo invitaria a tots aquells oients i internautes que ens escolten que el dia 24, el diumenge, pues es passessin pel centre aquest cultural del carrer Puríssima Concepció número 18, al Poble Sec, per veure aquest document històric d'un manicomi que es va ser inaugurat cap allà al 1800 i que...
1900 i poc, sí.
1900 i poc, 1930, més o menys, per allà, i que, bueno, que va tindre una incidència amb l'antipsiquiatria, no? Que va haver un boom i que, bueno, que... Ha fet que tanqués? O que transformés?
Pot ser, ho veiem millor diumenge, però pel que jo tinc entès, hi va haver moments en els quals els treballadors mateixos del centre van prendre la gestió i, per tant, li van donar un caire diferent, creant assemblees amb els interns i tal, però tinc la impressió que segurament això després es va tallar força, i ara mateix crec que està o tancat o a punt d'acabar de ser tancat, però no sé molt bé cap a on han anat les coses. Això de tota manera ho podem saber molt més de primera mà gràcies a la pel·li i a la presència del director. I jo aprofitaria només per dir que a més de la pel·li, que és el que estem aquí anunciant i tot, és superinteressant l'espai del Centro de Cultivos Contemporáneos del Barri. És un espai petit però molt carinyós, on es fa tot amb molt de carinyo, coses molt variades, des de costura, cuina, coses molt manuals en general, i que és un lloc que val la pena conèixer, i aquesta és una molt bona oportunitat.
I que compartirem aquesta informació al nostre Facebook. Perfecte. O sigui que qualsevol podrà trobar on és el CCCB Barri i de què va la pel·li de diumenge i la que passarà demà. la direcció, tota aquesta informació estarà ara, ara ho publicarem al
Perfecte.
Facebook.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver vingut, Daniel.
Gràcies.